Avui, a Aula ELAC, parlarem dels graus professionals que ofereix l'Escola Municipal de Música Centre de les Arts i coneixerem alguns dels alumnes d'aquests cicles. A la tertúlia d'Aula ELAC conversarem sobre com parla el jovent. Us oferirem un nou capítol de Dones de Ciència en què parlarem d'una doctora especialista en diabetis. A la secció Aula News us informarem de les queixes de les famílies del Pere Lliscard per no poder fer servir encara una part del pati. I també assistirem a la celebració dels 50 anys del Club Infantil i Juvenil de Sant Feliu. I per acabar, a la secció A mi m'agrada, dos alumnes de l'Institut Bisbe Berenguer ens recomanaran sèries. Comencem!
Us donem la benvinguda a Aula ELAC. L'Escola Municipal de Música Centre de les Arts imparteix dos graus professionals, de pop rock i de jazz manouche. Aquesta formació dona una titulació oficial i et permet també optar a les proves per fer un grau universitari. Avui volem parlar d'aquesta formació musical, de les seves singularitats i de què busca l'alumnat que el cursa. Per això tenim amb nosaltres el Raül Branchat, el Pau Álvarez i la Morgana Sánchez. Moltes gràcies als tres per acompanyar-nos. Primer de tot, voldria saber què és, voldria explicar que expliqueu què és un grau professional, perquè potser la gent que no en sap de música o que fa música d'una forma més d'oci, no formativa, no sap què és això.
Bé, bon dia. Els ensenyaments de música, en aquest cas del grau professional, són ensenyaments reglats, ensenyaments que condueixen a l'obtenció d'una titulació en diferents especialitats. Com bé has dit, des d'un itinerari del jazz o de la música moderna podem accedir amb instruments molt diversos, des del violí, la viola, violoncel, contrabaix o la guitarra, dins de l'àmbit del jazz manouche, o en l'àmbit de la música moderna, doncs els instruments com la veu, la guitarra elèctrica, el baix elèctric, la bateria o el teclat.
Això és la formació de l'EMCA, però de graus professionals suposo que n'hi ha de molts tipus, no?
Sí.
De clàssic i d'altres coses, no?
Sí, el que s'anomenen els conservatoris, que és on s'ensenyen els ensenyaments reglats, en aquest cas de música, són molt diversos, hi ha moltes especialitats, més específics des de la música clàssica, del jazz, de la música moderna, també de música antiga, i cada vegada doncs, hi ha més interès que escoles puguin fer el pas per poder tenir dins de la seva oferta també els ensenyaments reglats, que acaben generant un entorn més professionalitzador on els alumnes es troben ja més encarats, alguns d'ells, per poder anar a preparar unes proves d'accés als diferents ensenyaments superiors que existeixen en aquest cas a Catalunya.
Des de quan l'EMCA té aquest grau professional? Perquè no els té des del principi, des de la creació de l'escola.
No, des dels inicis de l'EMCA s'ha vist, amb tota la projecció, que cada vegada més alumnat d'aquests dos itineraris que comentàvem han mostrat més interès per poder anar i poder-se preparar per unes proves superiors. I l'any 2018, aproximadament, vam començar a preparar el que seria els futurs ensenyaments de grau professional dins de l'EMCA. I el primer curs va ser l'any 2022-23, on vam iniciar tots aquests dos itineraris.
Llavors, tu deies, jo a la presentació he dit de jazz manouche i de pop rock, i tu has dit de música moderna i de jazz. Suposo que això que dius tu sona el nom oficial, però vosaltres esteu especialitzats en això, no? En pop rock i en jazz manouche.
Sí, perquè l'EMCA des dels inicis s'especialitza en aquests dos àmbits, en l'àmbit del pop rock i en l'àmbit del jazz manouche. Hi ha molt arrelat aquí a la ciutat de l'Hospitalet, des de Tàndem, des de tot el programa La Seu Central i ara també amb un grau professional. I alhora fem aquests dos itineraris, més formalment dits com el jazz i la música moderna, amb més l'especialitat del pop-rock i del jazz manouche.
Sou els únics que oferiu jazz manouche? Perquè és un tipus de jazz que potser és menys conegut. No sé si sou l'única escola que ofereix aquest grau professional.
Sí, som l'única escola en aquesta especificitat del jazz manouche i tenim tot aquest recorregut d'alumnat des de les escoles de Tàndem fins a un possible grau professional que alguns alumnes agafen aquest recorregut que els pugui conduir després a accedir a un superior.
M'has explicat què és el grau professional, però què significa? Quants anys són de formació? S'ha d'entrar des del principi o no?
Els ensenyaments de grau professional són 6 cursos amb diferent càrrega lectiva a cada curs i l'alumnat no ha d'accedir des de primer, pot accedir des del curs on assoleix les diferents competències. Per això tenim alumnat que accedeix des de tercer fins a sisè en qualsevol d'aquests 4 cursos i a partir d'aquest curs sí que ha de seguir una càrrega lectiva que està tot en un programa que s'ha desenvolupat amb tot el professorat de l'EMCA.
I edat? Es pot entrar des de qualsevol edat?
Des de qualsevol edat, normalment dels més petits és a partir de 12 anys, a partir de primer de l'ESO, i edat, no hi ha un límit d'edat a nivell de... Tenim adults també fent aquest grau professional.
Deies lo de la càrrega lectiva. Què significa estudiar un grau professional? És només formació pràctica? Suposo que també hi ha una part de formació teòrica. Quina mena d'assignatures, diguem-ne, entre cometes, es fan en un grau professional?
Sí, en els inicis, com deien, l'any 2018, quan vam començar a desenvolupar tot el que seria tot el currículum dels ensenyaments de grau professional, el que volíem era que no es perdés mai l'essència del que és l'EMCA, no? Que la base fonamental és el conjunt instrumental, i per això ho vam desenvolupar amb els dos àmbits, doncs per una banda els combos de pop-rock, per l'altra de Django Orchestra Academy, com a conjunts fonamentals dins d'aquests dos itineraris, i alhora acompanyar-lo d'aquestes assignatures no instrumentals que acompanyen i donen més contingut i més competències a l'alumnat per després no només desenvolupar-se en futures possibles proves d'accés al superior, sinó en la seva vida real a l'hora d'afrontar activitat artística, ja sigui a dalt d'escenaris, en estudis de gravació, etc.
I que són doncs, assignatures com, no sé, harmonia i aquestes coses?
Sí, però també tenim assignatures molt, molt concretes, com per exemple songwriting, on els alumnes també aprenen aquesta assignatura amb un marc més de producció i de poder escriure no, les pròpies cançons, com també formació corporal, història, i doncs l'alumnat acaba obtenint no només la part instrumental i de formació conjunta, sinó també totes aquestes assignatures no instrumentals que l'acompanyen amb tot el creixement educatiu.
I el tema de tenir aquests conjunts instrumentals, sou també una mica diferents a altres graus professionals per això? O sempre és obligatori en un grau professional també formar part d'un grup?
No, bueno, és l'essència de l'EMCA. L'EMCA no existeix si no hi ha una formació conjunta, el conjunt referent de l'àmbit, i el que hem creat amb aquest grau professional és intentar evitar el que ha passat moltes vegades, que l'alumne que no vol continuar se'l fa fora del centre perquè ja no té aquestes competències. A l'EMCA, si no pot seguir no, aquest grau professional, doncs tens l'oportunitat de poder continuar dins d'un àmbit no reglat, i a la vegada aquests alumnes que no volen tenir tota aquesta càrrega lectiva, però sí un interès en poder formar part d'aquests conjunts del grau professional, doncs també podem fer-ho. I d'aquesta manera tenim conjunts instrumentals del grau professional que a vegades també tenen alumnat que no forma part del grau professional.
Jo precisament anava a preguntar això, no? Si les diferents ofertes de l'EMCA són permeables, no? Si vosaltres esteu fent els tàndems de música i de teatre en diferents centres, teniu també formació primerenca, instrument... Hi ha alumnes d'un costat i d'altre que es van barrejant?
És la idea, que sigui molt al màxim permeable i que l'alumnat, segons els seus interessos al llarg de la vida, al final l'aprenentatge al llarg de la vida és el més important, i el que tingui en uns inicis doncs, uns interessos, si en algun moment canvien, doncs es pugui adequar dins de l'EMCA, doncs és una de les prioritats.
La majoria de gent que forma part d'aquest grau professional són alumnes de l'EMCA, o bé també gent de fora buscant doncs, el jazz manouche aquest, que no trobaran en un altre lloc?
Sí, venen de diferents, molts sí que són de l'EMCA, però tenim alumnat que també ve de fora, i no només a l'àmbit del jazz manouche conegut com a EMCA, sinó també dins de l'àmbit del pop-rock, perquè ja s'ha vist en la trajectòria que tenim com a EMCA, doncs els dos itineraris doncs, funcionen molt i s'escolta des de fora també, des de fora de la ciutat, el que fem aquí a la ciutat de l'Hospitalet amb l'EMCA.
Quants alumnes teniu actualment al grau professional?
Actualment som 40 alumnes que estan cursant al grau professional i 20 alumnes ja han finalitzat el grau professional al llarg d'aquests anys, d'aquests 4 anys. I enguany doncs, fem la nova promoció de noves inscripcions per a les proves d'accés aquest mes de maig.
El mes de maig seran les proves. Encara hi ha temps per presentar-se a aquestes proves?
Es pot enviar encara la candidatura per poder fer aquestes proves. Sí que és veritat que entra dins d'un marc perquè ja ha passat el plaç, però sí que es podria arribar encara a presentar-se. I si no, hi ha la segona convocatòria per l'any vinent que es fa el mes de setembre.
I aquestes proves no és que diguin no pots estudiar, sinó que suposo que són com unes proves de nivell. Et diuen en quin curs pots accedir.
Sí que hi ha un nombre límit de places, per tant, s'accedeix en funció de la nota que es treu d'aquesta prova i també en funció del nombre de places que hi ha disponibles.
Parlem ara amb els altres convidats d'avui. Són dos alumnes de l'EMCA de fa molts anys. Volem conèixer una mica doncs, això, com és que ells van decidir formar part d'aquest grau professional. Pau, explica'm una mica la teva trajectòria a l'EMCA. Quan vas començar, una mica per què i com vas arribar al grau professional?
Sí, jo començo a l'EMCA als 12 anys aproximadament. I llavors començo com, no, el que has comentat, com tot aquest programa de bàsics, aprofundiment. Llavors començo a interessar-me molt per la música, per la música de Django, per estudiar música i tocar. I llavors començo a fer el grau avançat, que es diu, que era com... O sigui, ja es tenia al cap, no?, com tota aquesta idea de grau professional, i es comença com a veure que hi ha alumnes que demanen, no?, aquesta professionalització i aquest voler seguir aprenent. I llavors, doncs això, en el moment en el que s'obre grau professional, doncs decideixo... Bueno, seguir formant
llavors,
part
tu ets de la primera promoció del grau professional. Vull dir, que ets dels primers que van començar a fer aquest grau professional.
Sí, jo l'he acabat, soc d'aquests 20 que ha dit el Raül, que ja he acabat, i això.
Dius que vas començar als 12. Als 12 ja sés prou gran com per decidir si vols fer música o no, que no siguin els teus pares a que et portin a fer un extraescolar. Va ser tu que vas decidir que volies fer música?
Bueno, aquesta història és bastant curiosa, perquè ma mare sempre... m'havia dit com va, t'apunta a classes de música, i jo sempre ho veia com algo com llunyà. I uns Nadals, a casa dels meus cosins, vaig veure tocar els meus cosins i vaig dir jo vull fer això també. Llavors vaig començar i vaig veure que se'm donava bé, i llavors vaig parlar amb amics de família i tal, i em van dir sí, a l'EMCA...
Perquè quan vas començar amb 12 anys no havies tocat mai un instrument.
No, vaig començar i als mesos ja em van apuntar a l'EMCA.
Sí, sí. I per què? Vas començar a fer jazz manouche des del primer moment, a tocar la guitarra?
Sí.
Per què?
La veritat, perquè era on hi havia places, però al final t'ensenyen a tocar la guitarra, sí, no, d'una manera, amb un repertori una mica guiat, però...
Però et va agradar.
Sí.
Vas començar a aprofundir el que tu deies, no? Sí. Django és el precursor del manouche i... Llavors, després ens parlaràs de què va venir després. Parlem ara amb la Morgana. Morgana, tu quan vas començar a l'EMCA i per què?
Doncs jo vaig començar molt petita a l'EMCA amb els tàndems, perquè jo era alumna de l'escola Pau Vila i allà pues, es va començar a fer corda. Però també vaig començar a fer música i moviment. O sigui que he fet tots els cursos des de que va començar l'escola, pràcticament. Jo porto 20 anys.
20 anys. Què tocaves en el tàndem?
Bueno, vaig començar tocant el violí i després em vaig canviar al violoncel, un any o dos després. Bueno, en realitat un any vaig tocar el violí i el violoncel. I porto tocant el violoncel tots aquests anys.
Per què et vas canviar? Es pot preguntar? O...
Bueno, perquè quan ets petit i t'ho has trobat a l'escola, tampoc ho has decidit gaire, i jo era molt petita i el violí era el que es tocava, era l'oferta en aquell moment, i després sí que es va... perquè són els primers anys de tàndem, i jo tenia una professora que abans d'entrar a les classes de violí ens feia cantar, i a mi sempre m'havia agradat molt cantar, i que era la Marta, i després va resultar que era profe de violoncel i jo vaig escollir que volia tocar el violoncel, perquè era més gran i més divertit, no sé.
Perquè suposo que quan ets petit és això, no? Hi ha determinats instruments que es coneixen més, però igual un violoncel no és un instrument que un nen petit conegui o digui vull tocar-lo, no?
Sí, sí. A més, el tàndem, pues, les escoles van per àmbit o per formació, no sé, nosaltres fèiem corda, llavors teníem el violí molt clar, però quan et presenten el violoncel, la viola i el contrabaix, pues, a vegades també s'ha de fer una mica dit del plan, bueno, pues els, aquests amb la viola, perquè si no, no pots fer una orquestra, no? I a vegades et toca, jo sí que ho vaig decidir, que volia tocar el violoncel.
Llavors vas començar amb el tàndem, vas començar amb la formació amb música i moviment, no? Es diu,
sí.
I vas continuar, no?
Sí, 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 i vaig seguir fent, també feia teatre, vaig fer tot el, quasi tota l'oferta que hi havia a l'EMCA, menys dansa, crec, la vaig com abraçar i sí, vaig fer tots els anys des de bàsic fins també fins que se'ns va proposar que si algú tenia més inquietud musical i quan ja portes tants anys et fas la pregunta de per què segueixo tocant i si et presenten l'oportunitat de titular-te, de fer un grau, de potser fer uns estudis superiors que potser quan ets petit encara no ho saps, doncs dius, sí, vaig. Jo vaig entrar amb el Pau, vam ser...
També vau ser, eres del primer any que es feia...
Sí. Sí, sí. Jo no he acabat perquè estic enamorada de l'EM, que em quedaré tota la vida.
En quin curs estàs?
Jo ara estic a cinquè, perquè vaig fer també un canvi d'expedient i vaig estar tocant uns anys al cello, Manuix, amb jazz, i ara m'he passat a música moderna.
És a dir, que has canviat de grau professional,
sí.
No? Del jazz a la música moderna, i ara que toques...
El baix elèctric.
El baix elèctric. Què significa per vosaltres, tu ja has acabat, Pau, però què significava per vosaltres fer aquest grau professional en quant a feina? No sé si ho compaginàveu amb altres estudis, normalment ho estàs compaginant. Tu igual ara ja s'ha acabat batxillerat, no? Però,
sí.
Però suposo que és un tipus de formació que moltes vegades es compagina amb l'institut i això, no? Què significava? En hores de dedicar-li, en hores després d'estudiar a casa?
Sí, o sigui, jo crec que està molt pensat, no? per compaginar-ho amb l'ESO, el batxillerat, com ha dit. El normal és accedir amb 12 anys quan comences l'ESO i està, o sigui, es pot fer perfectament. És important que en aquest lloc hi hagi com un clima agradable, on puguis tenir amics, perquè al final surts de l'institut i has d'anar al conservatori, a l'escola, el que sigui, llavors on poder compartir amb gent que en l'EMCA és el cas.
Sí.
Llavors, a nivell d'hores, bueno, si t'ocupa, si t'agrada, ho fas perfectament i ho faries tres cops més. De fet, ho agraeixes quan tens el temps per seguir.
I implica també moltes hores d'estudi després?
Bueno, o sigui, mai deixes d'estudiar música. O sigui, un músic que ha acabat, no, el que hem comentat abans, el grau superior i tot això, segueix estudiant fins que... És que no t'acabes tota la música que hi ha. Llavors, no sé, va una mica, no, com amb el perfil de cadascú, de cap a on...
Cap a on vols anar, no?
Sí.
Sí.
Tu, Morgana, significava això, molta càrrega de...
Jo és que, clar, jo sí... Jo vaig començar el grau professional que ja havia començat el grau universitari. És a dir...
Es clar. Pot preguntar què estàs estudiant?
Bueno, ja he acabat.
Ah, ja has acabat.
Sí, sí, és que jo soc molt gran. he acabat Belles Arts. Soc bella artista. I vaig començar el grau professional pràcticament quan vaig començar la uni, també. Ja estava dins de la facultat fent la carrera i existia aquesta possibilitat i vaig dir, va, faig les dues coses. S'ha d'estudiar bastant. És a dir, cadascú té els seus, pues, les seves eines, sabrà més d'una cosa, sabrà menys d'una altra. Molta gent es troba per primer cop amb les harmonies i les teòriques al grau professional perquè són assignatures que potser no havies fet mai, com a l'escola, a més, es prioritza a tocar el conjunt. Pues tota aquesta feina extra de trobar-te que la música també s'estudia a nivell teòric i de fer un estudi més profund, pues es nota el canvi, sí que és veritat, però depèn molt de tu i tu fas molt tu i també depèn de dels objectius, no? O sigui, és molt, molt lògic que si tu vols entrar a un superior, pues hi ha una sèrie de coses que se't marquen per unes proves i per no sé què, que has d'assolir. Llavors sí, que potser has d'estudiar més i apretar.
Tu valores també com ell el tema de que hi hagi bon ambient, de que tinguis companys amb els que tinguis bon rotllo, amb els que toques i això, que bueno, has d'anar a estudiar, però com a mínim en un clima que és agradable, no?
Sí, jo crec que aquí hi ha com un punt molt, molt a favor de la nostra escola, que bueno, és la nostra escola, que direm, però és un lloc on es respira no sé, amistat, no sé com dir-ho, tranquil·litat, estàs amb companys amb els que, si no et fas amics, tens una relació molt cordial i molt maca. Amb els professors la relació sol ser també bastant estreta, i això es nota, de tenir la confiança en un espai que és tan íntim com una classe de música, sola amb el teu professor, tenir aquest espai de trobar-te bé, trobar-t'hi bé, veure't bé i poder parlar i poder estar, és molt important. I a més la música no es fa sol o sola mai, llavors necessites els altres, i si hi ha un bon rotllo, bon ambient, creixes molt més segur i te'n vas amb una sensació molt més maca de tot el procés, que a vegades és dur i a vegades no, depèn del moment, però sí.
Pau, tu en quin moment vas tenir clar que el que volies era continuar estudiant un grau universitari?
És a dir, sempre està present. El que passa és que hi ha com una... o sigui, des de l'escola, ja estiguis a l'ESO, al batxillerat, no t'informen de sí, perquè a segon de batxillerat et prepararàs per fer un examen, que és la selectivitat, i entraràs a un grau universitari, el que vulguis, però ningú té coneixença de què hi ha de les arts, de la música, de la dansa, del teatre.
I què has de fer per accedir-hi, que no és gens fàcil, no?
Clar, jo a l'EMCA vaig trobar com aquest recolzament també, de part de tutors, professorat, tothom et parla, tothom et diu les opcions que hi ha, perquè també hi ha molts perfils, gent que ha estudiat a X escola o a l'altra. Llavors és molt interessant quan et parlen del que pots fer, que és, el grau professional és part d'això, eh? O sigui, i llavors, quan tens totes les opcions, doncs valores què fer.
Tu estàs estudiant ara on?
Estic estudiant a l'ESMUC, estic a segon curs, i la veritat que molt bé.
I què fas a l'ESMUC?
Estic estudiant pedagogia, en guitarra jazz.
És difícil accedir a l'ESMUC?
Bueno, aviam, és difícil...
Perquè clar, la selectivitat per entrar a l'ESMUC no serveix de res, no?
No, crec que te la demanen, no? Tenir-la aprovada, però no, és un tràmit, és un paper més. Aviam, la dificultat és el nombre de places, al final. És una institució pública on hi ha uns recursos límits, on hi ha espai, no? Límit, al final, clar, una universitat, si fas qualsevol carrera, quants alumnes hi ha a una aula? 100?
Bueno, sí, en algunes...
A l'ESMUC sí. Hi ha classes que és una persona amb un professor, llavors hi ha una limitació d'espais que fa que bueno, sí, has de limitar places, has de... Llavors, si és difícil, sí, suposo que sí, per una qüestió de classes.
Però tu, amb la formació que havies tingut a l'EMCA, vas poder accedir a aquest examen?
Sí,
i...
sí, cap problema. Tot depèn de l'any, del dia, de molts factors, però sí. Diguem, et preparen des d'una part teòrica, o sigui, a l'ESMUC tens un primer examen, que és com la part teòrica, anàlisi, llenguatge, dictats, i després la part B, que és instrument, tocar, o bueno, si fas pedagogia o altres especialitats, una part més específica d'això. Però sí, des de la part teòrica, absolutament brutal, o sigui, amb un nivell increïble, i d'instrument també, al final. O sigui, clar, t'arriba gent molt preparada de molts llocs diferents, però l'EMCA absolutament et prepara.
Morgana, i tu?
I jo?
Perquè clar, tu continues el grau professional, però perquè t'agrada tocar, o també penses que podries fer una segona titulació universitària?
Doncs jo ja estic en un punt que és que vull aprendre a... La música forma part de la meva vida, en les meves amistats íntimes hi és present, tots els meus amics toquen, i jo necessitava, des de feia molts anys, fins i tot abans d'entrar al grau professional, et diria, aprendre més, poder tenir l'eina de la música per poder-me comunicar, per poder tocar amb gent. Llavors, fer un grau superior és una idea que tinc i he tingut molts anys, però és veritat que quan creixes potser no és la prioritat, no? I sí que ho és, doncs ara mateix, acabar el grau, tenir un bon nivell i veure a partir d'aquí si m'ho puc plantejar, si em ve bé, si ho puc compaginar amb la vida, amb la feina i totes aquestes coses, però és una possibilitat a la que m'agradaria poder accedir. És a dir, si jo acabo el grau professional, m'agradaria poder fer unes proves i fins i tot entrar a un superior, independentment, o sigui, al meu nivell, que ho faciliti, independentment de si entres o no, si decidís fer-ho. Llavors, més enllà de com a objectiu, l'objectiu final és acabar el grau amb un nivell que em doni solvència amb la música.
Teniu projectes professionals o amateurs, o fins i tot entre vosaltres teniu també algun projecte
comú? No,
però podria. Bueno, jo actualment sí, formo part d'algun projecte i ara, o sigui, estic liderant algun projecte al meu nom, hem gravat fa poquet. I bueno, sí, si al final fem, bueno, en el meu cas faig jazz i et trobes i fas música de amb qualsevol persona com i llavors, pues, això.
Vas a moltes jams i aquestes
sí,
coses?
Sí, aquestes coses que es diuen.
Sí. I tu, Morgana?
Doncs jo...
Perquè m'han dit que tu també cantes, no? O que canteu els dos, també, no?
Bueno, això era sí, sí, era, crec que era en clau d'humor. Cantem perquè és una eina, sí. L'has de cantar, si fas música, llavors, si estudies música has passat per haver de cantar, i a més m'agrada, però no diria que canto. Tinc les meves companyes cantants, que elles sí que canten, però bueno... jo a nivell com més professional potser intento fer una... juntar tot el que puc, la meva part artística o plàstica, amb tots els coneixements que vaig adquirint de música. Llavors sí que properament portaré un projecte artístic que té a veure amb cantar amb cor, però des d'una visió molt més plàstica, i la duré aquí a terme a Hospitalet.
Ja, molt bé.
Així
molt
que bé. Sí, ja sort, ja ho veureu. I a més doncs, vaig fent coses amb el violoncel i amb el baix elèctric. Doncs sí, que van sorgint.
Doncs Raül, Pau i Morgana, moltes gràcies per acompanyar-nos, per explicar-nos què és un grau professional. Esperem que feu moltes coses aquí a l'Hospitalet i continuar seguint-vos i fem notícies de vosaltres i jo també. Nalenka. Vale, moltes gràcies per venir.
Gràcies.
Gràcies.
Avui a la tertúlia d'Aula ELEAC volem saber l'opinió dels nostres quatre convidats sobre el llenguatge que fa servir la gent com ells. Per què fan servir contínuament falques com bro o literal? I per això tenim amb nosaltres el Marc Contreras, el David Bautista, la Ivet Alavi i l'Héctor López. Moltes gràcies als quatre per estar aquí amb nosaltres. Primer de tot, us he de preguntar si realment sou d'aquesta gent que feu servir aquest tipus de falques, aquest tipus de paraules contínuament, perquè igual hem donat per suposat que sí i no és així. Marc, comencem per tu.
Sí, jo la veritat és que utilitzo bastant aquestes paraules, com per exemple l'implant, l'utilitzo un munt de vegades, al meu dia a dia, com per exemple, no sé...
Amb els amics...
Amb els amics, sí, sobretot amb els meus amics, dic el típic, anem a la platja, però en plan, no a banyar-nos, només a prendre el sol.
Te n'adones que estàs fent servir
no,
aquesta... O ja la tens tan interioritzada?
És una cosa ja que em ve automàtica, ja. La tinc automatitzada.
David, quin és el teu cas? Tu també fas servir aquest tipus
jo,
de paraules?
Sí, cada dia. A vegades fins i tot amb la meva mare i amb les meves germanes també.
Amb la teva mare també?
Sí, però és que em surt sol, ja.
Molt bé. I la teva mare què diu d'això?
A vegades diu ella, fins
sí,
i tot.
Sí, ja les està agafant també, no?, aquest tipus de paraules. Ivet, tu és de les que fas servir molt aquest tipus
jo,
de paraules?
Sí, sí, sí? Com l'implant, el tipus, el bro, a vegades amb els meus amics de confiança, sí que ho dic molt.
I a casa també?
Amb el meu germà, sí.
Sí? Però ets capaç de fer-lo servir i no fer-lo servir? O com diuen ells, ja ho tens tan interioritzat
no,
que et surt?
Em surt sol.
Et surt sol. Sí. Héctor, quin és el teu cas?
Doncs jo crec que sí, que dic molt com bro, quan parlo amb els meus amics, en plan, també ho dic molt, per posar-li com una pega a alguna cosa.
I et surt sol? O...
Sí, com ells tres em surt
ja ho tens
automàtic.
Interioritzat, no? Anem a veure quina d'aquestes, ja heu dit algunes d'aquestes paraules, però anem a veure quina és la vostra paraula preferida. Tu ja ho has dit, no?
Sí.
La teva és...
L'implant.
L'implant. Però l'implant significa moltes coses, perquè
sí.
Pot significar, per exemple, com la pots anar ficant,
sí.
No? A veure,
no sé,
fes-me una frase, va.
Avui, no sé, avui anirem a fer l'examen de socials i, en plan, jo crec que em sortirà bé.
Però si no haguessis fet servir l'implant, la frase hagués funcionat
sí,
igual,
eh? O per exemple, un jo crec que em sortirà bé.
Vale, molt bé. David, posa'm un exemple de la paraula que més facis servir tu.
És que utilitzo les que, en plan, el tipus i el plan,
sí.
A vegades també tia o tio,
sí.
Però sobretot...
Tia o tio és vell, eh? No és d'ara, eh? El tio o tio, eh? Però ho fas servir.
Sí, i... sobretot per, en plan, queixar-me.
Veus, en plan queixar-me, molt bé. Molt bé. Ivet, quina és la paraula que més fas servir tu?
Jo crec que no podria escollir una, perquè és que dic moltes, com ja he dit abans, el tipo, l'implant, el bro, i una altra també que dic és com el real.
Real?
Sí.
Posa'm un exemple de real, sí. Veus? Això no, aquesta no la tenia jo controlada.
Jo és que dic aquestes paraules com en qualsevol moment, per exemple, si ara una amiga em diu, doncs aquesta persona em cau malament, doncs real, en plan, sí.
Real, en plan...
O sea, sí, sí.
Héctor, quina diries tu que és la paraula que més fas servir?
Doncs, pues, com he dit abans, bro, perquè quasi sempre, bueno, sempre, quan parlo amb els meus amics, ho dic, no sé per
què. Et dirigeixes a ells com a bro.
Mm.
Nois i noies o només els nois?
Doncs només els nois.
Tu, Ivet, també fas servir el bro.
Sí.
Per nois i noies?
Sí, bueno, és que normalment només parlo amb les meves amigues, sí que les dic bro, i per exemple David, que també és el meu amic, doncs sí, també li dic
també
bro.
També li dius bro. Vosaltres també feu servir el bro?
Jo, sí. Jo faig servir el bro a vegades com a interjecció.
Sí.
O sigui, el típic, no fotis bro, saps?
Sí.
Com el bro com, se sobra, però jo l'utilitzo.
Tant si és noi com noia?
Sí, 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 sempre.
Tant si és adult com jove?
No, al meu pare no li dic bro.
Al teu pare no li dius bro? I tu, David, fas servir el bro?
Sí, a la IPET li dic bro moltes vegades en classe.
És curiós, eh? Perquè bro, d'on ve bro? Què em diria d'on ve bro?
De brother.
Sí, brother.
De brother, i brother és germà sí, en anglès,
sí, sí.
No? Llavors, si haguéssim de posar el femení, què diríem?
Sis.
Sis, no? I, però no existeix, no? El sis no, fa, no.
No
es fa servir,
no.
Es fa servir el bro. Per què penseu, perquè bro és veritat que s'ha popularitzat molt, menys el David que encara diu tio o tia, vale? Que és més de la meva generació, per què penseu que s'ha popularitzat tant dir-li a tothom bro?
Jo, personalment, m'ha assabentat que, per exemple, abans a la televisió, quan posaven algun programa, com per exemple algunes pel·lícules com High School Musical,
sí.
Utilitzaven molt el bro, era una cosa com que no la cortaven, perquè els personatges es deien bro i no posarien germà o hermano.
És a dir, que ve una miqueta de la tradició
sí.
Anglesa, de la tradició americana,
sí,
no?
De dir,
la que
bro.
Fan
sí,
servir...
Sí.
I tu penses també que ve d'aquí, de les pel·lícules americanes o això? No ho saps.
No.
Vosaltres d'on penseu que ve?
La veritat no sabria dir-te. O sigui, és com que de sobte ja he empezat a dir bro i ja està.
I ja està, no us heu plantejat d'on ve la paraula. Tu,
no.
Héctor, què diries?
Doncs sí, jo crec que ve de les pel·lícules d'Amèrica o d'Anglaterra.
Que ho fan servir
sí.
Molt. Hermano no ho feu servir mai?
Jo hermano, más que bro, jo crec.
Sí?
Sí.
I tu?
No.
No. I vosaltres?
No. A vegades.
A vegades també fa servir l'hermano. M'heu dit unes quantes paraules, però segur que n'hi ha moltes més. Jo us vaig a dir alguna, a veure si us sona. Feu servir literal?
Sí.
Sí? Què significa? No sé, posem exemples. A veure, literal.
Doncs, no sé, et diuen una cosa i que tu creus que és el mateix, que és això, i doncs dius literal.
És com per reafirmar, no?
Sí, sí.
Aquest examen ha estat un rotllo molt difícil, i tu dius... Literal.
Sí.
Sí?
Sí? A veure, sí. Ivet, posa'm un altre exemple.
No sé, com abans, aquesta persona em cau malament, doncs literal.
Literal, sí. Sí. I n'hi ha l'abreviació del literal?
Lit.
Lit?
Sí.
Feu servir el lit?
Jo la utilitzo al WhatsApp, no,
sí.
No la dic, és com que no la dic només, l'escric i ja està.
Perquè, i tu la fas servir? El,
no.
I el literal no el fas servir?
Sí.
Sí? I també en el context que deien ells, series capaç de posar-me un exemple?
No sé. Quan estic amb els seus amics
sí.
I un diu... En plan...
En plan.
que no sé, no se me va a ocurrir res.
Parlem d'una altra paraula, va? Ja he vist que el literal... I això és curiós, no? Feu servir aquestes paraules també en el WhatsApp.
Sí.
És a dir, no només per parlar cara a cara, sinó que si escriviu un WhatsApp també poseu bro i aquestes coses. Sí. Héctor, tu sí. poses bro en els WhatsApps?
És que jo no tinc mòbil.
Ah, no tens mòbil. Bé, molt bé. Héctor, que... Héctor, quin curs fas?
Primer d'ESO.
I tens quants anys?
12.
Molt bé. L'Héctor té 12 anys i no té mòbil. Molt bé. Tu sí que ho fas servir, bé?
Sí.
Sí? En els sí, WhatsApps escriure, i això també sí. escrius. Bueno, WhatsApps, o no sé si us comuniqueu també per Instagram i aquestes
sí, sí,
coses,
sí.
no? Anem per una altra paraula. A veure, òbvio. Feu servir òbvio?
Sí.
Sí? No? Tu, Héctor, no ho veus clar, no? No és de les teves paraules preferides, no?
Molt poques vegades.
Poques vegades. Com es faria servir l'òbvio? És una mica també com el literal?
Sí, jo crec que sí.
Sí?
Sí.
És a dir, si jo et dic... el teu cabell avui està més brut que ahir. I tu dius...
Òbvio.
Òbvio. No m'he dutxat, òbvio. Sí. Seria una cosa així?
Sí, sí.
Sí? Posaries tu també un exemple, David?
Jo és que l'òbvio
no... L'òbvio no el fas servir.
No.
I tu, Ivet?
Jo, molt poques vegades.
Molt poques vegades. És a dir, que l'òbvio no té tant d'èxit com els altres. Una altra, locura. Feu servir locura o de locos?
De locos, sí.
El Marc és el que les fa servir totes,
sí, sí.
eh? Sí. I vosaltres?
A vegades.
A vegades?
Bueno.
Sí? Vosaltres també? I de locos, què significaria?
És com... Bueno, si dir, és que, perdona, l'expressió seria com de puta mare, seria.
Sí?
Com... Avui anirem a sopar fora i després anirem al cinema. Buà, de locos.
De locos, molt bé. N'hi ha una que a mi me l'han apuntat, des d'aquí he d'agrair al meu nebot Max, que té 13 anys i que m'ha assessorat en aquesta tertúlia d'avui, i ell m'ha dit que fan servir una cosa que és NPC. NPC, sabeu què significa NPC?
Sí.
A veure aquí, el Marc ho sap tot. Marc, què significa NPC?
És que NPC, traduït de l'anglès, és No Player Character,
sí.
que és com, per exemple, tu en un videojoc doncs, saps que hi ha doncs, un personatge que no és un jugador i és com una per exemple, estàs jugant, jo què sé, el GTA i hi ha una persona doncs, que va com caminant pel carrer per sí. donar volum al joc.
Sí.
Doncs aquesta persona és una persona programada com per fer una cosa i tu, si un dia pel carrer veus una persona que camina doncs, com marcant el pas, doncs dius, és un NPC perquè no fa ninguna cosa rellevant.
No és a dir, que seria, tu li diries això a una persona que no és rellevant, que no és important.
Sí, o no és rellevant, sinó que no fa res, és com que està i ja està. Com
tu, que sembla... tu, David, és també en aquest significat?
Més o menys, en plan, una persona a classe que sempre està com silenci...
O que està desconnectada.
Sí.
I això és un NPC, sí?
Més o menys.
Héctor, tu coneixies això de NPC?
Sí.
Sí? I ho fas servir?
A vegades.
I és també el que diuen ells? És també per persones que...
Sí, com per persones que sempre fan el mateix.
Sí.
I tu també,
jo el mateix. És com que és més per les persones, doncs, com ha dit, que fan sempre el mateix.
És a dir, no persones que no són importants, rellevants, sinó persones
no.
que sempre repeteixen el mateix.
Sí, bueno, sí. almenys per mi és aquest. Sí.
Hi ha una paraula, una expressió, que fins i tot ha sortit a la premsa, als mitjans de comunicació, i que és 6-7. Hi ha hagut molta filosofia i molta explicació de què és això del 6-7. Jo no sé si... Comencem a gravar per l'Héctor, perquè segur que el Marc també ho sap, eh?
Sí.
Però anem a començar per l'Héctor. Héctor, què és 6-7?
A veure, jo crec que refereix com... Quan fas 6-7 és com que dius més o menys.
Significa més o menys. Té fins i tot una forma de fer-ho gràficament, amb les mans, o això, saps? Tu ho faries? Quan fas així és 6-7. I és... I bé, tu també has fet servir alguna vegada del 6-7?
El gest no, però dir-ho a vegades, però de broma.
I saps quin significat li posaries tu?
És que jo crec que per mi no té
cap significat.
No, és com una cosa, ho dic i ja està.
Les repeteixes perquè sí. la gent ho diu, però no significa
sí.
res. David, tu has fet servir alguna vegada el 6-7?
Sí.
I per què serveix?
Ni idea. Com la Ivet, ho dic per...
Perquè ho diu tothom.
Sí.
I tu, Marc, saps alguna cosa més?
Jo el 6-7 per la broma, perquè és una conya que hi ha a internet que és d'un noi que surt fent una càmera 6-7
sí.
I és com que... 6-7 doncs,
fa, i sí, fa així.
Sí, sí, i dona com vergonya aliena.
Aliena, sí.
Sí, és com ja està ahí per la conya, doncs l'utilitza.
Llavors s'ha posat de moda i...
Sí, sí.
Però no significa en realitat, sí, en realitat res. Vosaltres dieu que us surten les paraules, moltes d'aquestes paraules us surten sense pensar, però si vosaltres us concentreu, sou capaços de parlar sense aquest tipus de falca, sense aquest tipus de paraules? Héctor.
Pues no sabria dir-te.
Per exemple, tu quan parles amb la teva família, amb el teu pare, la teva mare, fas servir també aquestes coses?
Sí.
Sí, també. I què et diuen els teus pares?
Pues a vegades em pregunten què significa cada cosa i a vegades pues, com que em fan la broma i m'ho diuen ells a mi.
I tu, Ivet, ets capaç de parlar sense fer servir aquestes paraules?
Jo crec que, per exemple, amb el bro, jo crec que sí que puc doncs, controlar i no dir-ho, però a l'emplan o el tipus em costa una mica més. Sí.
I vosaltres?
Sí.
Tu podries controlar-ho?
Amb els profes, sí.
Amb els profes no vas dir el libro als profes, no? I el plan també, tu creus que...
No.
Amb els profes de llengua, per exemple?
A lo millor de vegades se m'escapa.
Se t'escapa. Marc.
Jo, depèn de la paraula. Per exemple, l'emplan, aquí doncs, el meu profe de caste sempre me'l corregeix això.
El teu profe de caste?
De castellano.
Sí.
Però nosaltres que... a l'Insti diem caste. Caste. Ell diu caste.
En totes aquestes paraules no he vist que hi hagi una paraula en català. Hi ha paraules d'aquest tipus en català, que també es repeteixen? O no sou tampoc de parlar gaire català?
Jo crec que potser japissos, que aquesta no és com, no està ben dita, però alguna vegada he escoltat fins a profes dient japissos en vez de japis.
Però no, però és una paraula que existeix, que està mal dita, però alguna cosa així en plan falca que vagis repetint en català? No.
No.
Vosaltres tampoc?
No.
Doncs moltes gràcies als quatre per estar avui amb nosaltres, al Marc, al David, la Ivet i a l'Héctor. I m'heu fet aprendre molt sobre aquest tipus de paraules. Espero que no se m'hagi enganxat a l'emplant i ara vagi repetint-lo constantment. Moltes gràcies per venir.
A tu.
Aquesta setmana us presentem un nou capítol de Dones de Ciència, una secció que fem en col·laboració amb l'Institut Bellvitge i amb l'IDIBELL. En aquesta ocasió, l'alumnat de Batxillerat Artístic ens ha fet una il·lustració d'una científica especialista en la recerca de la diabetis.
La nostra científica d'avui és investigadora principal del grup de recerca en diabetis, nutrició i malalties endocrines de l'IDIBELL. Ella explica que se li va despertar l'interès per la ciència quan feia tercer de batxillerat. Aquell curs va tenir com a professora de biologia la Júlia Arizcurén, de qui li va agradar molt la manera d'explicar i d'enfocar l'assignatura, així com les pràctiques de laboratori. Encara conserva el llibre que utilitzaven com a llibre de text. Va ser a partir d'aquell moment quan la ciència, i en especial la biologia, van començar a interessar-li. Va estudiar Ciències Biològiques a la Universitat Autònoma de Barcelona i va triar l'especialitat de fonamental, que abastava la microbiologia, la genètica i la biologia celular. Sempre li havia agradat la biomedicina. I un cop acabada la carrera i després d'haver deixat currículums a diferents llocs, la van contractar a través de l'Hospital Clínic. Allà va començar a treballar amb cultius cel·lulars en el marc d'un projecte subvencionat per l'Institut Municipal d'Investigació Mèdica, l'IMIM. Va iniciar la seva tesi doctoral com a becària a l'IMIM, investigant les cèl·lules formadores 2, els osteoblats, que es van utilitzar com a model per estudiar la pèrdua de massa òssia que pateixen els pacients amb certes patologies. Van ser el primer grup, a nivell de l'estat espanyol, a fer créixer aquestes cèl·lules in vitro i fer-les madurar, és a dir, que fossin capaces de produir proteïnes específiques i bàsiques per a la formació 2. Al gener de 2004, la nostra científica es va incorporar un programa novell de l'Hospital de Bellvitge que va començar a transplantar illots pancreàtics com a teràpia cel·lular de la diabetes tipus 1. En relació a aquest tema, es va formar al Diabetes Research Institute de Miami i a la Universitat d'Uppsala. La nostra científica explica que la principal dificultat que s'ha trobat en la seva carrera professional ha estat de tipus econòmic. Creu que hi ha una manca de recursos per poder tirar endavant els projectes, sobretot pel que fa a la contractació de personal investigador. Es pot disposar de material, però sense recursos humans és molt difícil dur a terme els projectes de recerca. Una fita que destaca de la seva trajectòria és la d'haver estat capaços, a l'IDB i a l'Hospital de Bellvitge, d'obtenir illots pancreàtics humans que contenen les cèl·lules beta, responsables de la producció d'insulina. Els illots pancreàtics provenents de pàncreas humans són una eina molt potent per a la recerca de la diabetis i, en particular, per al desenvolupament de teràpies cel·lulars que permetin revertir-la. Actualment, són l'únic grup de l'Estat que obté illots humans, fet que permet utilitzar-los en els diferents projectes de recerca del grup, però també cedir-los a altres investigadors europeus. El seu objectiu és entendre el mecanisme de regeneració de les cèl·lules beta dels illots pancreàtics durant l'etapa adulta dels humans i poder aplicar aquest coneixement en el tractament de la diabetis. Estem parlant de la Montse Natxer.
L'AFA de l'Institut Escola Pere Lliscar ha publicat un comunicat a les xarxes socials sobre les obres del nou edifici del centre. Expliquen que l'edifici ja està acabat i que ja es podria fer servir un arc del pati que ara no es pot fer servir. Però l'edifici encara no disposa de la documentació legal perquè es pugui fer servir i visitar. L'AFA demana que s'accelerin aquests tràmits.
Les obres de l'Institut Escola Pere Lliscar de Collblanc avancen a bon ritme i la maquinària i infraestructura que ocupava el pati durant la construcció del nou edifici ja s'ha retirat. Això va obrir la possibilitat de que es pogués tornar a fer servir aquesta zona, ja que actualment els estudiants han de fer l'esbarjo a uns annexos que no els permeten gaudir d'una hora del pati de qualitat. En aquest context, des de l'AFA del centre es va demanar a la direcció poder fer ús del pati i poder visitar l'edifici nou, i se'ls va informar que actualment no es disposa de permís d'ocupació.
Teníem problemes amb el tema energètic per la potència i amb el tema de les calderes per la unificació de les dues calderes amb un sol número d'unitat per poder donar aquests permisos d'ocupació. I aleshores, arrel d'això, no es podria fer servir no es pot fer ús del pati per temes de seguretat a priori.
Una situació que consideren és perjudicial tant per alumnes com per professors.
El professor d'educació física no pot fer educació física en unes condicions raonables, ja que ha de fer servir altres espais o altres llocs per poder fer educació física, que és algú primordial pels nens, que puguin córrer, que es puguin expressar, que sàpiguen el que és el joc, etc. És fonamental, i implica que els nens continuen fent servir els annexos que tenim a l'escola, que són l'espai 1 i l'espai 2, on són espais petits reduïts per fer el tema d'esbarjo.
L'Associació de Famílies es va posar en contacte amb l'Ajuntament per demanar informació sobre l'estat dels terminis previstos de resolució, amb la preocupació sobre quan es resoldran. Segons fonts municipals, fins que les instal·lacions no estiguin degudament legalitzades i l'obra no hagi estat formalment recepcionada, no es podrà fer ús del pati ni visitar el nou edifici. Des de Qualitat Urbana asseguren que la legalització de la instal·lació de gas de l'edifici antic està pràcticament enllestida i que només resta que els serveis territorials de la Generalitat finalitzin els tràmits pendents per poder procedir a la recepció de l'obra.
El Club Infantil Juvenil Sant Feliu Sant Ildefons ha celebrat 50 anys, convertint-se en Adubarris. L'entitat aposta per un canvi de nom després de mig segle de transformació social.
El Club Infantil Juvenil Sant Feliu Sant Ildefons ha celebrat els 50 anys omplint la plaça de les comunitats i dient adeu al seu nom. A partir d'ara, l'entitat passa a anomenar-se Edubarris, associació educativa, fent referència a la seva tasca veïnal i pedagògica. Així s'ha anunciat en una jornada plena de records i participació d'antics integrants. Durant aquest mig segle, el club s'ha convertit en un pal de paller del barri hospitalenc de Sant Feliu, així com el de Sant Ildefons de Cornellà.
És un moment, no, d'orgull, de la feina feta, de tot el barri que també ha anat canviant a mida que nosaltres també ens anàvem fent gran, i sobretot és un orgull per tots els infants, joves i famílies que han anat passant durant aquests 50 anys, que moltes vegades te'ls trobes i sempre tenen, no, com aquell record superimportant de l'entitat. Som una entitat que s'identifica molt com un espai segur, un espai de confiança, un espai de proximitat i sobretot que estem aquí, al barri.
El que va néixer el 1975 com un casal d'estiu va passar a ser ràpidament un símbol d'unió veïnal i transformació del barri. Ara ja no es pot entendre Sant Feliu sense l'entitat.
Aquest barri, quan van començar, no havia equipament, no havia places, no havia llum elèctric, no havia de res, pràcticament, quan van començar. Avui tenim de tot, però continuem fent una tasca educativa molt important amb els nanos i joves del barri. És un punt de trobada de molts veïns i veïnes d'aquest barri, tant d'aquest barri com del barri de Sant Ildefons.
Educació i barris, els dos pilars del Club Infantil Juvenil Sant Feliu Sant Ildefons, que es fusionen amb la mirada posada en 50 anys més de comunitat, integració i transformació social.
Alumnat de batxillerat de diferents centres de la ciutat ha visitat l'Ajuntament i el Saló de Plens per conèixer el funcionament d'aquesta institució. La visita s'ha adreçat a alumnat que cursa l'assignatura optativa de Ciutadania, Política i Dret.
El canvi climàtic, la desinformació o les condicions de climatització a les escoles públiques són alguns dels temes que més preocupen els 120 alumnes de batxillerat i cicles formatius de l'Hospitalet que avui han visitat l'Ajuntament.
Si l'Ajuntament s'encargava dels serveis públics perquè els instituts i escoles públiques pateixen fred i calor a l'estiu o a l'hivern.
De fet, l'activitat va sorgir arran d'una petició dels mateixos centres educatius.
Arrel de l'assignatura de Ciutadania, Política i Dret, vam parlar de la política institucional de Catalunya, Espanya i l'Hospitalet i vam pensar que seria bona idea apropar l'alumnat a la institució directament, perquè clar, al final tot quedava molt teòric a la classe i sortien dubtes, i una forma de formalitzar-ho era fer una visita.
Els encarregats de dinamitzar la sessió han estat l'alcalde, David Quirós, la tinenta d'alcaldia de Ciutat Transformadora, Cristina Santón, i el regidor adjunt d'Educació, David Torres. Els tres polítics han explicat als estudiants com funciona la política a la ciutat.
Des del funcionament de l'administració local, que és una gran desconeguda de què fa els ajuntaments per les seves ciutats, no? Fins al funcionament, doncs, la part més política de com funciona un ple, com s'escull un alcalde, o algunes per exemple, sortides professionals que pot oferir l'administració pública de cara a les noves generacions. Crec que hi ha una desafecció molt gran per l'àmbit polític des de la joventut, des de fa ja molts anys, i que mica en mica està esquitxant també i arribant aquesta desafecció al sistema democràtic. Llavors és important procurar cuidar la nostra democràcia i que, doncs, les tendències de la desinformació que tant faciliten eines com les xarxes socials, doncs, que decaiguin a través de fer pedagogia.
Després s'ha passat a un torn de preguntes on els i les joves han pogut dirigir-se especialment a l'alcalde. Alguns han aprofitat aquesta oportunitat per poder utilitzar les conclusions extretes en els seus treballs corresponents.
Jo vaig preguntar sobre si hi havia hagut casos de postveritats o desinformació i com ho havien afrontat. Jo, més que res, tenia les preguntes més enfocades en el TR per tal d'enfortar-hi encara més amb referents i persones importants que estan en aquests càrrecs.
A més, han après qüestions que abans no sabien. Tant ells i elles com el professorat valoren la visita molt positivament.
Em va semblar molt, molt important i molt interessant perquè pots enfocar-te d'una altra forma. No és el mateix el que vius des de dins, des del que veus des de fora, perquè moltes vegades des de fora no ens informem molt bé o no tenim certesa ni seguretat del que està passant de veritat.
Considero que ha sigut un èxit perquè al final el que es busca és que l'alumnat aterri i totes aquestes idees que treballem les vegi materials i tingui, pues, més contacte amb la realitat política.
Una sessió on els i les alumnes no només han conegut l'administració local, sinó també han pres consciència del seu impacte en la vida ciutadana i de com ells i elles també en poden formar part.
Aquesta setmana els protagonistes de la secció A mi m'agrada són el Jacint i la Candela de l'Institut Bisbe Berenguer, que ens recomanen sèries.
Hola, em dic Jacint, tinc 14 anys i sóc de l'Institut Bisbe Berenguer. Vinc a recomanar una sèrie que es diu Top Boy, que es pot veure a Netflix. La sèrie tracta de tres germans que ningú té res a veure amb l'altre, que el petit és el que és més així graciós, el mitjà és el més llest i el gran és el traficant, que és el que ajuda els petits a pagar les coses. És una sèrie que en alguns moments transmet lealtat o en alguns moments transmet sacrificis, drama. La vaig conèixer perquè me la va recomanar el meu millor amic i pues, la vaig veure. Jo li recomano a les persones que li agrada aquest tipus de pel·lícules, més de traficants, de drogues.
Hola, bon dia, em dic Candela, tinc 14 anys, vaig a tercero d'ESO i a l'Institut Bisbe Berenguer. Vinc a recomanar una sèrie que es diu Los Serrano i la podeu trobar a FDF i a més plataformes com Prime Video. Tracta sobre una família, amics i la vida quotidiana. Sí, és d'humor i em fa molt de riure. A mi m'agrada perquè és molt graciosa i puc passar el temps veient-la. La vaig conèixer perquè el meu pare sempre la posava a la televisió i la vaig veure amb ell. La recomano a tot tipus de públic, però sobretot a joves i adolescents.
I fins aquí Aula ELEAC. Recordeu que podeu consultar el programa a la carta eleacdigital.cat. També podeu tenir més informació a les nostres xarxes socials, a Facebook, X i Instagram. El pròxim dimecres farem un programa especial dedicat als llibres, coincidint amb la celebració de Sant Jordi. Canviarem el nostre plató per l'espai de llibres del Jaume Centelles, que ens recomanarà lectures per a infants i joves. I també parlarem del programa de teatre Somni de l'Institut Eduard Fontserè, que enguany compleix 10 anys. Us hi esperem. Fins dimecres.